Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La Cambra de Comerç de Barcelona rebaixa les previsions de creixement per l'economia catalana a causa de la guerra a l'Iran. Situa el PIB en un 2,2%, dues dècimes menys, i la inflació en un 3, un punt més. L'entitat alerta que si el conflicte s'allarga, l'augment de preus podria arribar a situar-se entre el 4 i el 5%, un fort impacte en el creixement econòmic. El cap de Gabinet d'Estudis Econòmics és Joan Ramon Rovira.
Teníem una previsió alineada amb l'objectiu del Banc Central del 2% i l'hem augmentat un punt sencer. I aquí una altra vegada, si el conflicte finalment persisteix, s'enquista i s'intensifica, la podrien revisar a l'alça fins al 4 o al 5%.
I Barcelona obre a partir de demà el pavelló 2 de la Fira a Montjuïc per agilitzar els tràmits de regularització d'immigrants. Aquesta setmana duraran cita i a partir de dilluns que ve facilitaran els informes per a persones residents que no estan empadronades. Des de l'inici del procés, l'Ajuntament ha entregat més de 94.000 volants i certificats d'empadronament i més de 17.000 informes de vulnerabilitat. Raquel Gil és tinenta d'alcaldia de Barcelona.
Ens ha d'ajudar a que les cues siguin menors, a que els temps d'espera siguin més llargs o menys, es facin en una situació pues, on si plou la gent pugui estar resguardada, on hi hagi aire condicionat, on hi hagi uns policlins, on hi hagi un accés, i ens permet doncs, aquesta atenció més especialitzada en casos que poden requerir com a mínim d'una comprovació extraordinària de documentació i que poden fer una mica més llarg també la tramitació.
I la Fiscalia manté la petició de presó preventiva per la parella investigada per maltractar i abusar del seu fill nounat. El Ministeri Públic creu que els dos acusats podrien coaccionar els testimonis que encara han de declarar en el seu judicial. També veuen risc de fugida. Per la seva banda, els advocats del pare i la mare han demanat la posada en llibertat i han destacat el seu arrelament i la impossibilitat de reiteració delictiva perquè no tenen més fills. I l'home mort a Salt, presumptament a mans de la seva parella, es va dessagnar per una ganivetada a la cama. La víctima i l'agressora ocupaven un traster d'un garatge sense llum des de fa uns mesos. A dins, segons els veïns, era habitual el consum de drogues per part de diverses persones. La presumpta responsable dels fets es va entregar ahir a la tarda a la comissaria i els va reconèixer. La dona continua a hores d'ara detinguda. I l'Orfeó Atlàntida s'afegeix a la llista de corals de Catalunya que superen el segle d'existència. Enguany, aquesta entitat barcelonina commemora el centenari amb un concert a l'Auditori de Barcelona el dia 16 de maig amb Rafael Jaume, Xavier Casademont i Albert Guinovart. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimarts 5 de maig del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. És dimarts i els dimarts són sinònim d'economia blava. Per aquest motiu, la nostra col·laboradora, l'Anna Alonso Tambó, ens parlarà d'anàlisi d'estratègia portuària. Després passejarem pel camí de ronda que s'està fent ja a Tarragona. És dimarts i això vol dir que també ens toca parlar de medi ambient amb el nostre col·laborador, amb en Joan Ramon Mendo, i acabarem el programa d'avui menjant maduixes. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar al nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bé, i va vejant.
Vejant?
Sí, perquè m'encanten les maduixes. Ah. I quan has dit, anem a menjar maduixes, se m'han posat els ulls com a plats. Jo dic, sí, sí. Però no, no.
Avui...
És només una entrevista.
Sí, sí.
No, no me'n convidaràs no, a menjar.
Ja t'emportaré, ara sabent això ja t'emportaré, tranquil·la.
Sóc de club de fans. A més, l'altre dia em va sortir la manera de que les puguis fer a casa.
O sigui, conrear-les.
Exacte, de la manera més fàcil, a més, eh?
Endavant, doncs.
Sí, ho dic.
No, no, que ho facis val. I després ho comprovem.
No, si vols, te dic la recepta.
No, com no, no, la recepta jo no la seguiré. A mi se'm moren fins i tot els cactus, o sigui que...
Però els poses encara que sigui una miqueta d'aigua.
Home, però no se'ls ha, no se'ls ha de fer cas, no? Els cactus, home, allò encara... ho viu tot.
No, home, no, que se'ls ha de parlar, se'ls... Oh, ui, ui. Ui.
Ja fatal.
Estaven deprimits, no?
Jo que portava una notícia per tu...
Vinga, va, quina?
Que el National, la revista del National Geographic,
sí?
Diu que el passeig d'Altafulla, el passeig marítim, és un dels més bonics de Catalunya.
Dono fe.
Sí, sí, sí.
M'encanta.
Sí. El que passa que un passeig que amb el canvi climàtic, doncs veurem, perquè clar, és un passeig que es va fer allí, pues, sobre el pla, el que sempre parlem.
Sí, allò, la pujada de l'aigua, aquestes coses que arriben ja, com aquí que diu, a mitja rabla i...
Sí, sí.
Bé, però sí, quan teniu l'oportunitat o quan està bé la mar, es pot passejar i déu-n'hi-do quin passeig,
sí,
eh?
Sí, però que no hi vingueu, eh? No us convidem, no? Que després aquests llocs es massifiquen.
Llavors com m'ho poden saber, que el National Geographic...
Doncs mira, que ho posin a Google, posin passeig Altafulla, s'ho mirin...
I ja des de casa.
I ja des de casa, oh, guapíssim.
Tot caríssim, no vingueu.
Guapíssim, no vingueu. I guapíssim, tu. National Geographic tenia raó, ja
gràcies,
està,
gràcies.
I a continuar. Vinga, va, anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, prop de bé. Jo, doncs, jo us he dit dues coses. He fet maduixes, perquè a casa en testos havia fet maduixes, havia...
A veure... I se t'han mort o no?
No, no se morien, en vivien d'un any per l'altre i tot. I feien allò els estolons aquells que a vegades les podien anar de test en test i por ahí. Estava molt, molt guai. I per fer maduixes, ja que deia, no sé qui deia de com fer-les o por ahí, a mi m'agrada molt amb suc de llimona, suc de taronja, sucre i una mica de moscatell, i les deixes, 12-24 hores i queden boníssimes.
Doncs afegeix-hi una miqueta de taronja en trossets i plàtan, i ja me diràs.
El plàtan...
Descobreix-ho, de veritat, amb aquest rebombori, ja veuràs.
Us deixo,
ja està, eh?
Us deixo el debat obert, però anem a saludar l'amo i senyor de les maduixes, l'Oriol Leo, des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Hau, benvingut, sóc l'amo i senyor de les maduixes. Bé. Una coseta. A veure, Sílvia, secret per fer maduixes? Comprar planter, plantar-les, regar-les i quan estan vermelles collir-les. Vull dir, tampoc quin secret has vist.
Home, he vist que es fan directament amb les pròpies maduixes, per les de les pròpies maduixes.
Ah, vale, sense comprar planter. Vale, ah, d'acord.
Exacte, tu agafes les maduixes que compres que no hagin passat per nevera, uh-huh, i les trosseixes i les poses amb molt poca sorra per sobre.
Clar, mhm. Uh-huh.
I ja està, sí, amb aigüeta, i ala. I ara,
perfecte,
bona nit, amb un solet, i adéu, molt bones.
Però això sí, sempre. Sí, maduixes, sí, del Maresme han de ser.
Home, una caixeta cap a Tarragona Ràdio, què tal, Oriol?
Doncs mira, la buscarem i la facturarem.
Vinga, va.
És que no tenen res a veure, ara, en sèrio, no tenen res a veure les maduixes d'aquí de la comarca amb les que es facin al sud d'Espanya, a la zona de Huelva, amb aquells hivernacles tan immensos que es veuen des de la lluna. Són maduixes iguals i físicament s'assemblen, però el fruit no és el mateix. Una maduixa d'aquí no té res a veure amb una maduixa d'allà baix. Això és un fet i no es pot rebatre.
Jo no dic res.
No, jo tampoc ho contradiré, perquè ja està. Està tot dit. Vinga, va. Després d'aquest fet, anem a començar el programa. Avui també hi ha la Cel Prieto des de RadioDelta.cat, la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio i qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava, explicant que l'Escala recull 2.200 euros en la nedada solidària contra el càncer de mama, Sergi.
Doncs així és, Marina. La primera nedada solidària d'aigües obertes contra el càncer de mama triple negatiu ha tingut una bona acollida i ha recollit fins a 2.200 euros que aniran destinats concretament a la Fundació Oncolliga. La trobada, organitzada per Club Natació L'Escala Empúries, era oberta a tothom i va reunir una trentena de nedadors i nedadores. La sortida i arribada eren a la platja de les Barques i hi havia dos recorreguts per escollir. Un que era fer la volta al cargol i l'altre també fer la volta al cargol però arribar fins a la creu i després tornar cap a la sorra. La sortida va ser conjunta. Escoltem a Vanessa Olmos, que és la directora del Club de Natació L'Escala Empúries.
Patíem una mica per la meteo i ha estat molt bé la sortida. Sí que és veritat que la volta, quan donàvem la volta per darrere del cargol, hi havia una mica més d'onada, però molt bé, per al nivell dels nedadors era molt bo. A més, teníem els equips de seguretat, ens han recolzat la Creu Roja i la Guàrdia Civil, que des d'aquí també els vull donar les gràcies, perquè tota la col·laboració és molt bona. I amb els caiacs i a més hem anat acompanyant els nedadors i tot perfecte. Estem molt contents de la rebuda, la nedada solidària per la causa. Estan havent donatius, a més ara a la tarda doncs, continuem amb el Zumba, amb el concert i de més. O sigui que molt contents de participació. És la primera i esperem que cada any doncs, es consolida aquesta nedada solidària.
Entre els participants hi havia edats diferents, homes, dones i no només gent de l'escala. Per exemple, escoltem a la Bruna, que era d'una de les participants.
Doncs em dic Bruna i vinc de Torroella i avui és el primer cop que nedo a aigües obertes i ha sigut molt guai venir aquí a l'escala perquè a sobre hem fet aquesta nedada solidària que recull doncs, aquests fons per poder ajudar sobre el càncer. I això és molt bo perquè, per exemple, jo tinc, també fem un equip i farem l'oncotriatló, que també és per recaudar diners. Llavors doncs, ha sigut molt guai fer aquesta, tenir aquesta experiència.
Però l'esdeveniment no es va quedar només a mar. El club també va programar una sessió de Zumba i un concert de música en directe complien la riba. Aquesta acció solidària tindrà com a colofó final el proper 30 de maig l'Onco Swim, en què l'equip escalenc el Trini Swim, format per 6 nedadors, haurà de nedar 30 quilòmetres entre l'Estartit i Calella de Palafrugell.
El mes d'abril s'ha alçat com el més càlid de registrat mai a l'escala. S'han superat els 2 graus per damunt de la mitjana climàtica i s'ha trencat l'aixeta després d'un hivern molt plujós.
Doncs així és, Marina. Els 16 graus i mig de mitjana del passat mes d'abril han situat aquesta dada com la més alta mai registrada a l'escala en aquest quart mes de l'any. Una efemèride climàtica compartida en 106 observatoris d'arreu de Catalunya. En el cas de l'escala, aquest valor s'enfila més de 2 graus per sobre la mitjana. L'anticicló va dominar gran part del mes i amb ell les situacions de cel clar i molta bonança. S'han arribat a fregar els 30 graus de màxima a l'interior de l'escala, un valor més aviat d'estiu que no pas de primavera. Aquesta bonança de temperatura també ha acompanyat de nits amb situacions de sud que han afavorit mínimes molt altes per les dates. Tret de les tramuntanes de la primera setmana de mes, han dominat les calmes. Aquestes calmes i l'augment de radiació solar també ha fet que la temperatura de l'aigua del mar hagi escalat fins a valors de rècord, seguint el mateix camí que la temperatura en terra ferma. Més enllà de les dades de temperatura, a l'abril podríem dir que s'ha tancat l'aixeta de la pluja. Aquí l'escala no han passat dels 15 litres per metre quadrat, un valor que s'ha quedat molt lluny de la mitjana.
Cap a les costes del Garraf. El distintiu Peix de Llotja és el nou reconeixement que podran lluir els restaurants que consumeixen de forma habitual matèria primera de la Llotja de Vilanova i la Geltrú, una forma de reivindicar l'esforç dels restauradors que aposten pel producte de proximitat i que contribueixen al sosteniment econòmic del sector pesquer, Carla.
14 restaurants penedesencs, 9 d'ells de Vilanova, llueixen des d'avui el nou distintiu Peix de Llotja, que reconeix els negocis de restauració que durant el darrer any han comprat un mínim de 12.000 euros de matèria primera a les llotges catalanes. Ho explica Xavier Socias, gerent del GALP Costa Central.
És una etiqueta que surt amb el peix quan va a les peixateries, però que en aquest cas el que hem volgut ha sigut donar-li una visió pel client final. Qui és el client final, no? El client final és aquella persona que va passar un dia fora de casa i que decideix anar a menjar en un restaurant. Quan tu vas a menjar en un restaurant, arribaràs a la porta i veuràs un distintiu que posa peix de llotja. Evidentment, voldrà dir que aquell restaurant treballa amb peix de les cofradies de Catalunya.
De moment han estat 14 els guardonats amb el distintiu, però s'espera que en la propera convocatòria es dupliqui el nombre de restaurants d'acord amb la bona recepció que diuen està tenint la iniciativa. Aquesta acció està impulsada pel grup d'acció local pesquer Costa Central, en col·laboració amb la resta de GALPs de Catalunya i el Departament de Pesca, Ramaderia i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. També compta amb l'estreta col·laboració de l'Ajuntament de Vilanova, la Confraria de Pescadors i el Gremi d'Hostaleria de Vilanova.
La Colla Vella dels Xiquets de Valls ja ha fet públic qui donarà enguany el premi Isidre Rabassó i recau a dos músics i investigadors de Vilanova i la Geltrú, la parella Paquita Roig i Xavier Urriols.
La historiadora i promotora teatral Paquita Roig Galceran i el lutier i estudiós de la cultura popular i tradicional vilanoví Xavier Urriol Cendra han estat els escollits pel jurat a l'hora d'atorgar el guardó del 13è Premi Isidre de Rabassó d'Identitat Castellera. Els dos músics vilanovins han estat els escollits per rebre aquest premi com un reconeixement a tota una vida dedicada a la gralla i a la cultura popular vinculada als castells. En l'edició anterior, el guardonat va ser el tarragoní Jordi Bertran, en reconeixement a les diferents facetes relacionades amb l'estudi, investigació, promoció i activitat en la cultura del nostre país i especialment al món casteller. Els premis d'aquest any es donaran el dissabte 23 de maig a Valls.
Fem aturada ara a les costes del Maresme. L'Ajuntament d'Arenys de Mar contempla diverses mesures per reduir el transport a la platja del Cavalló durant l'estiu. Actualment està pendent d'una autorització per naturalitzar la zona que permetria reduir l'aparcament i millorar la seva regularització. Una proposta que des de Costes de la Generalitat es veu amb bons ulls, però no recull el suport del Ministeri espanyol, Oriol.
Doncs sí, Marina, és com ho dius. La platja del Cavalló és l'única on es pot aparcar gratuïtament al Maresme, després que es tanqués l'accés a la platja de Cabrera de Mar. Aquest factor ha provocat un augment del volum de trànsit i cotxes que accedeixen a la tercera platja d'Arenys durant els mesos d'estiu aquí a Arenys de Mar. Per evitar aquesta situació, des de l'Ajuntament s'han reunit amb els agents implicats per buscar solucions més enllà de l'administració local. Unes opcions que són reduïdes, ja que Mossos d'Esquadra no veu viable ajudar amb el trànsit i Costes de l'Estat es mostra molt reticent a implementar qualsevol canvi a l'espai. Ho ha explicat l'alcalde Estanis Forç al ple del passat dimarts a preguntes d'Esquerra Republicana.
El cap de la policia ha parlat amb Mossos de Trànsit per veure si podíem regular des de la Nacional 2, perquè són els que tenen competència tant en el port com a la Nacional 2, i ens diuen que els caps de setmana de juliol i agost són molt complicats, que hi ha molts accidents, i que només ens poden ajudar puntualment, i per tant que no ens ho fan. Què és el que fa l'Ajuntament o la policia local? Posa uns cons en el moment doncs, que hi ha molta gent. L'any passat va ser molt més fort el juliol, en canvi els caps de setmana d'agost no vam acabar d'estar mai plens, però sí que estem desbordats per tot aquest tema.
Ara mateix, la via més probable per reduir el volum de trànsit és una mesura que no està enfocada a aquest objectiu, però que ajudaria a millorar-ho, la naturalització de l'espai entre el Portinyol i el Rial de la Serp. Amb aquest projecte s'aplicarien un seguit de mesures que obligarien a reduir el volum de cotxes i, per tant, a regularitzar-ho, una sol·licitud que el Departament de la Generalitat no descarta.
De la Serp, que hi ha unes estaques, hi ha uns cordills, hi hem naturalitzat més, això ens ho deixaríem fer a la part de darrere. Què significaria això? Reduir, és veritat, una mica l'aparcament, però està tot més regulat, cosa que ens facilitaria moltíssim la gestió del trànsit intern dins de la platja. I una mica menys de cotxes, no hi hauria aquells col·lapses que hi ha a dintre, però no solucionem el col·lapse que se'ns genera a la Nacional 2. Per tant, ja saben que és Costes. Costes diu que no hi han d'entrar i que si ens queixem ens posen una roca a l'entrada i allà no entra ningú.
En cas que l'Ajuntament aconsegueixi el permís, els canvis es produirien durant la tardor i no serien una realitat fins l'estiu de l'any que ve.
detalls als grans protagonistes de la Santers 2026. La Festa Major de Mataró presenten en primícia la samarreta d'aquest any. I és una de les meves. Hi ha quatre taules de surf representant els gegants de la família Robafaves i el rètol del cartell de Jou d'Art al darrere.
Sí, sí, així és, Marina. Sabia que t'agradaria, eh? Ja et passaré per línia interna una foto d'aquesta samarreta, a veure si et convenç, perquè ara ja se sap com és aquesta samarreta. L'han presentat els Tallets, que actuaran el 27 de juliol al concert estrella de la festa. Han fet un vídeo especial exposant el disseny de la peça més buscada i col·leccionada, la samarreta de les Santes, i, com bé dius, aquest any és ben surfera. És clara, és de color clar i adapta en part, com és tradició, el cartell de les Santes d'aquest any, que és obra de Jou d'Art. Això es va presentar setmanes enrere. Les lletres del rètol pirotècnic dels focs, que centralitzen l'atenció del cartell, són protagonistes dobles del disseny. A l'esquena de la samarreta hi ha aquest cartell amb la llegenda Glòria a les Santes, de color granat, amb dues banyistes que estan com tirant-se a l'aigua. Al davant s'hi veuen quatre taules de surf, que estan ataviades i acolorides com si fossin els quatre gegants de la família Robafaves, el gegant Robafaves, la geganta, en Manolo i la Toneta. Les quatre taules, clavades a la sorra, remeten el disseny a l'ambient de platja, ben surfero, que és característic també del cartell. Les lletres de les Santes són les mateixes del rètol. Tota la resta de detalls, com la quantitat de samarretes que es faran, els models, el tallatge i altres productes de marxandatge i dates de venda en línia i física, ja es confirmaran dies més endavant.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que el Port de Tarragona ha tancat el primer trimestre de 2026 amb un increment del 3,9% respecte al mateix període de l'any anterior. El tràfic marítim acumulat entre gener i març ha assolit els 7,3 milions de tones. Aquest bon comportament trimestral s'ha vist reflectit en un gener i un febrer especialment actius amb increments del 5,8% i el 3,5% respectivament. El creixement d'aquest inici d'any se sustenta en gran mesura el dinamisme dels líquids a Doll i els sòlids a Lloure. Els líquids a Doll, pilar principal del port, han augmentat un 3,3%. Dins d'aquests grups destaca el gran impuls dels productes químics. Els sòlids a Lloure han experimentat un increment de 9,6% en l'acumulat, sumant un total de 2.330.141 tones. En aquest segment sobresurt el comportament dels productes energètics amb un creixement del 71,2% del mineral de ferro i que s'ha disparat a un 78,8% fins a les 416.396 tones. La càrrega general ha registrat 174.957 tones durant aquest últim mes, un 6,5% menys que al març del 2025. La mercaderia en contenidors ha disminuït un 7,2%, mentre que la transportada per altres mitjans ha estat un 6,4% inferior. En l'apartat de logística i moviments terrestres, el port ha registrat un increment del 3,2% en el moviment de vehicles per les seves instal·lacions durant el primer trimestre. Pel que fa a les escales, un total de 492 vaixells mercants han atracat els molls tarragonins des de principi d'any. I el Museu del Port ha organitzat una taula participativa sobre les entitats del barri mariner del Serrallo a Tarragona. L'activitat es durà a terme aquest dijous 7 de maig a les 7 de la tarda a la sala d'actes de l'equipament i participaran representants de totes les entitats culturals serrallenques que es van crear o que es van reorganitzar a partir de la dècada dels 80. Mitjançant les seves experiències explicaran la història i activitats de cadascuna de les entitats i a la vegada mostraran l'evolució de l'associacionisme cultural serrallenc des de l'inici de la democràcia fins als nostres dies. Aquesta taula participativa està inclosa en el programa de Memòria Democràtica de Tarragona, que enguany posa el focus en el tardofranquisme i els primers anys de la transició. L'activitat es planteja com un diàleg entre els representants de les entitats culturals del Serrallo, en el qual es podrà conèixer com van néixer o es van replantejar a partir de 1980, quin era el context del moment, les activitats de cadascuna de les entitats van començar a promoure, així com la seva evolució en el temps fins a arribar als nostres dies. Comptarà amb la participació de persones vinculades al Gremi de Marejans, l'Associació del Parc de la Presa de Jesús, la Coral del Serrallo, els Xiquets del Serrallo, els Gegants i els Nanos de l'Associació de Veïns del Serrallo i els Diables Vora Mar. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Una altra vegada el temps està sent més aviat tranquil a mar, però amb una miqueta de ressaca de maror, sobretot mar endins, que hem anat tenint al llarg de les últimes hores. De fet, aquest matí de dimarts s'ha despertat amb més vent de dalt a les comarques de la Costa Daurada, i ja aquesta hora aquest vent que va girant cap a Xaloc o cap a sud, a molts indrets del litoral, amb algunes gotellades que han anat caient cap a la Costa Brava i barcelonina, i ja al llarg d'aquesta tarda i vespre algunes tempestes que afectaran sobretot al sud del Cap de Salou, també cap a la Costa Brava, amb vent que no ha de ser gaire intens, per tant, en aquest sentit, la mar més aviat plàcida, marejol, com dèiem, maró, si de cas. Pel que fa al dimecres, vents febles al matí, una altra vegada una mica de mestralet al voltant del Golf de Sant Jordi, però ja estarà bufant el vent del sud a la Costa Brava, i de fet, durant la tarda el vent anirà girant també cap a Garbí i cap a sud, a gran part del litoral, més de xaloc a la costa gironina, amb marejol en general. N'estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha l'Eduard Sánchez. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, la circulació va fent sense massa complicacions en general, tot i que sí, puntualment, alguna via presenta lentitud o aturades per algun motiu. En el cas, per exemple, de la C14, el trànsit es troba tallat a l'altura de Tàrrega, en els dos sentits de la marxa, en aquest cas per la retirada d'un vehicle. De moment, hi ha aturades puntuals en aquest tram de la via. A l'autopista AP7 ens queda intensitat. A la zona del Papiol, on hi ha hagut un accident en sentit nord ja fa una estona, s'ha retirat tot i ha millorat força el trànsit en aquest tram de l'autopista. Si bé és cert que més amunt, entre Sant Cugat i Cerdanyola, hi ha trams amb latitud en sentit nord, també a la B23 al Papiol, per connectar amb l'autopista AP7. Més a prop de la capital catalana, destacar les dues rondes, on sobretot en sentit Trinitat queden diferents trams amb latitud i encara alguna aturada puntual. És tot, bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar.
Pensant en blau, amb Anna Alonso Tambo.
Dimarts, i els dimarts són sinònim d'economia blava. Per aquest motiu ja tenim a punt la nostra col·laboradora, l'Anna Alonso Tambo. Molt bona tarda, Anna, com estàs?
Sí, hola, molt bona tarda, Marina, i molt bona tarda també a tots els oients.
I avui parlarem, Anna, d'estratègia portuària, no?
Sí, tenim una persona molt interessant, que és José Rafael Díaz Hernández, que sempre hem de dir tres referents en tres ports, de Tenerife, Almeria i Las Palmas, amb una trajectòria de més de 30 anys, sobretot en el port de Tenerife i ara del 23 hasta Las Palmas. I més que res, ens hem de centrar sempre com a especialista en logística portuària i també als seus estudis, que els podem consultar també en el LinkedIn i en les seves publicacions i en les seves uns més de 200, gairebé 300 articles, que ha escrit. O sigui, tenim una eminència entre nosaltres.
Doncs anem a saludar José Rafael Díaz de l'Autoritat Portuària de Las Palmas i, com bé comentava l'Anna, especialista en anàlisi estratègic portuària. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchas gracias al programa por invitarme.
Primero de todo, en muchas ocasiones has hablado de los modelos portuarios colaborativos. ¿Crees que son el futuro?
Sí, precisamente creo que estamos en una coyuntura que vemos todos los días en los medios de comunicación con muchísimas dificultades y sobre todo en un espectro global totalmente inestable. Cada día nos despertamos con nuevas noticias, nuevos problemas, cambios de rutas, dificultades a nivel logístico, y esto lo que está propiciando es que las compañías navieras, las compañías logísticas, las cadenas de suministro, los grandes puertos estén constantemente pues estudiando nuevos sistemas para sortear todos estos problemas y sobrevenidos además repentinamente, ¿no? Y lo que antes eran escollos, como pueden ser escollos o dificultades de tipo legislativo o de tipo de gobernanza portuaria, pues se están sorteando estos problemas por pura necesidad, porque el mercado necesita seguir operando, necesita buscar alternativas, rutas que esquiven estas zonas en conflicto, y fruto de ello, pues el que surjan modelos colaborativos que anteriormente no habíamos visto nunca antes, o que era difícil establecer precisamente. Pues tengo la oportunidad en estos momentos, a través de la propia Universidad de Las Palmas, de desarrollar mi tesis doctoral, basada principalmente en una investigación que estudia estos nuevos modelos colaborativos como algo novedoso, porque son modelos que nunca han existido previamente, porque no se han dado las condiciones tampoco que se están dando ahora.
Ana, andaban.
Sí, muchas gracias, José Rafael, por estar aquí entre nosotros. Y sobre todo el perfil, que como ingeniero, después también como arquitecto técnico con tus másters, y sobre todo la mentalidad, que creo que es lo más importante aquí, que al haber nacido en Alemania te da una perspectiva cartesiana de análisis muy afilado, y como experto también como de Europa también con el desarrollo y la implementación de proyectos portuarios a terceros, también se te abre también la puerta, aparte de la comunidad europea, también en Turquía. ¿Nos podrías también decir un poco, hacer una pincelada de la experiencia que se han copiado en Turquía como modelo referente a los españoles?
Sí, muchas gracias, Ana, por tus palabras. La verdad que he tenido la suerte, me siento afortunado, porque he tenido una trayectoria muy variada y eso me ha permitido pues tocar pues muchos campos diferentes, ¿no? Empezar en la arquitectura, luego profundizar en la ingeniería civil y luego especializarme en puertos con los años, ¿no? Entonces, en uno de esos proyectos, ya metido en el ámbito portuario, la Unión Europea pues me convocó para participar en desarrollo de dos proyectos en Turquía, esos proyectos que la Unión a veces lanza para promocionar la entrada de otros países, ¿no? O la futura entrada de otros países en la Comunidad Económica Europea. Entonces, concretamente en Turquía, tuve la ocasión de participar primeramente en un proyecto relacionado con la seguridad portuaria, en la que recorrimos por todos los puertos principales, puertos estatales de la de la costa turca, e hicimos un gran informe, ¿no?, sobre los aspectos a mejorar en aquel país. Hay que decir que previamente también había estado otro equipo de España desarrollando lo que eran las futuras capitanías marítimas, que gracias a ese estudio, por cierto, tengo que decir que se logró también con el empeño, ¿no?, del gobierno turco, pues que funcionaran estos organismos muy bien, ¿no? Luego, en una etapa posterior, participé en un proyecto totalmente diferente, enfocado en la zona del Bósforo, y cuyo objetivo era la reducción de emisiones. Todos sabemos, pues, la cantidad de tráfico marítimo que alberga esa zona, y que, bueno, había un enorme interés en ver de qué manera, mediante combustibles alternativos y estudiando bien su implantación y desarrollo, pues de qué manera se podía reducir esos niveles de emisiones en esa zona, ¿no? Entonces, tengo que decir que fueron épocas, pues, muy, francamente, muy, muy interesantes, porque Turquía, pues, es un país que tiene una industria naval enorme, ya no solamente en lo civil, que también, que incluso también tiene una de las mayores flotas militares del Mediterráneo, con lo cual fue realmente una participación muy, muy interesante.
Claro, porque también tenemos que destacar, ya que estamos en el ámbito de Turquía, también incluye el estrecho, como has comentado, el de Bósforo y el Dardanelles. También en el año 21 también habías publicado la cuestión del estrecho en tus análisis, y diciendo que tenían una importancia capital y que podían llegar también a lo que nos está pasando ahora con el con los bus. En el año 21, lo recomiendo desde aquí, lo tienes colgado en tu LinkedIn, se puede revisar.
Sí. Pues efectivamente, la verdad que en ese año 21-22 escribí varios artículos basados en circunstancias que se están cumpliendo ahora al 100%, ¿no?
Sí.
Con lo cual es muy curioso. Ya yo preveía por los estudios que había hecho que algo sí podría pasar, o que teníamos el riesgo de que ocurriese, y ahora mismo, pues, efectivamente estamos sufriendo. Si revisásemos esos artículos, veríamos que se ajustan prácticamente al 90% de lo que es la circunstancia actual, ¿no? Al final, cuando analizas en profundidad, ¿no?, y desde un punto de vista estratégico, ¿no?, mezclando la geopolítica, la geoeconomía, pues el conocimiento que ya acumulamos de años de experiencia, después de haber pasado por varios puertos y empresas privadas, pues al final todo eso lo pones junto y bueno, puedes hacer una previsión, y en este caso, pues, como dices, pues se ha cumplido todo, ¿no? Pues 5 años después se están dando todas estas circunstancias.
Claro, y aparte, esto lo podremos ver, pues, en tu análisis, porque todo se juntará en tu tesis doctoral, ¿no?, de la situación geopolítica y geoeconómica global, ¿no?, y la cadena, la importancia de las cadenas logísticas, las de suministro y las navieras en las rutas marítimas, porque los puertos ya han dejado de ser, como si dijéramos, un parking, y unas herramientas que van más allá, unos nodos, que es lo que incides mucho en esto.
Sí, es muy importante entender que los puertos ya no los debemos definir como infraestructuras. Lo son, obviamente, pero los puertos se han convertido, por las circunstancias globales, se han convertido en auténticos activos estratégicos. Y hay que tener esto muy en cuenta y fijarnos en las políticas portuarias, por ejemplo, de grandes potencias como Estados Unidos, India, China... Que apuestan con dinero público al macrodesarrollo de estas instalaciones, porque se han dado cuenta que son absolutamente esenciales para su crecimiento económico y también a nivel de defensa, por supuesto, ¿no? Entonces, si estas grandes potencias hacen esta apuesta, obviamente no pueden estar equivocadas. Es que efectivamente los puertos, como digo, auténticos activos. En la Unión Europea, afortunadamente, con la reciente, digamos, salida de sus estrategias, tanto portuarias como industrial marítima, recientemente, hace unos meses, que se han publicado estos documentos, parece ser que ya hay conciencia de la importancia de los puertos. Date cuenta, Ana, que es que la Unión Europea solamente mueve 3.400 millones de toneladas de mercancías en sus instalaciones. Es una barbaridad, es una cantidad increíble. 395 millones de pasajeros y el 23% de todas las escalas a nivel global. O sea, imagínate de lo que estamos hablando. ¿Cómo no va a tener importancia?
Son 550 puertos y eso también es interesante porque ahora también se fijan en esta estrategia que del 4 de marzo que se implementó. Y como también dices, como se bien dice, la resiliencia, la seguridad, la sostenibilidad, que eso está muy bien, y la competitividad, pero también se fija que es fantástico en los puertos más pequeños y medianos, que hasta ahora solo mandaban los grandes. Eso también es dentro del plan de electrificación y tal, que es para los grandes, pero los pequeños también cuentan. Eso es importante de destacar, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. La estrategia, creo que es una muy buena estrategia. Ojalá hubiese llegado antes, porque esto
creo
es una...
Creo que sí, vamos tarde.
Sí, esto es una vieja reivindicación de las compañías. Sí. Tiramos de hemeroteca, llevamos muchos años reclamando esta estrategia y por fin parece que la Unión pues ha caído en la cuenta de la importancia de nuestros puertos y, como bien dice, no solamente de los grandes hubs, también de los puertos medianos y pequeños, incluso fomentando incluso alianzas, uniones, como bien sabes, entre ellos, ¿no? Se trata de estar compitiendo con las grandes potencias en esa industria, ¿no? Y ahora con la llegada, ¿no?, de Mercosur, del acuerdo con Mercosur, pues mucho más, tiene mucho más sentido, ¿no?
Claro, porque yo creo que, como se dice también en el lema de la IBP, los puertos no son competencias, sino que son complementarios. Y esto también es a destacar. No lo hemos de ver como un adversario, sino como un aliado para crecer
claro,
también.
Claro, porque, es obvio. O sea, un barco tiene un origen y tiene un destino. Obviamente necesita dos puertos para operar. Con lo cual, como bien dices, esto lo que da lugar es a alianzas, acuerdos, de los que te estaba hablando anteriormente, y la obligación, que no queda otra, de buscar esos acuerdos, ¿no?, con otras instalaciones, y de no verlos como competidores, ¿no?, sino de verlos, en algunos casos, como auténticos colaboradores que te pueden, pues, salvar, en este caso, ¿no?, Si eres el responsable de la gestión de una instalación, pues te puede salvar tu gestión, porque al final puedes asegurarte, ¿no?, los tráficos para medio plazo, a medio y largo plazo, ¿no?
Porque, por ejemplo, como bien has apuntado, el 1 de mayo de este presente año, el acuerdo de Mercosur, ¿tú crees que es una oportunidad también para todos? Y aparte con la apertura también de acuerdos con Australia, eso también nos tendremos el litio, el manganeso y otros materiales que son vitales para la energía, es una oportunidad también para los puertos de expansión, ¿eh? Y sobre todo también de los del sur de Europa y los pequeños. ¿Puede ser una oportunidad?
Absolutamente. El Mercosur es algo que lleva 25 años gestando porque hay un temor a que se vean algunos productos perjudicados.
Es una oportunidad, sí. ¿No?
Sí. Aunque me consta que la Unión Europea pues ha establecido un sistema para vigilar que los productores europeos no se vean perjudicados por el acuerdo. Ahora bien, lo cierto, y hay que ser pragmático, es que tenemos una política arancelaria muy agresiva por parte de Estados Unidos, que tenemos varios conflictos que afectan geográficamente a zonas estratégicas a nivel global y que tenemos que buscar proveedores alternativos. Y en este sentido, el acuerdo de la Unión Europea con los países del Mercosur o el también muy importante acuerdo firmado recientemente con países como India, que forma parte de los BRICS, pues hay que decir que resulta muy interesante, porque lo que no podemos es seguir comerciando con países que nos imponen unas tasas arancelarias como las que estamos viendo, ¿no? Hay que buscar alternativas y esto ha supuesto una apertura comercial de Europa hacia otros países con los que apenas teníamos contacto. Esto es muy interesante. Ahora bien, que hay que proteger la industria local, que duda cabe, hay que protegerla, ¿no? Y pero hay mecanismos para hacerlo. Pero lo que no podemos es cerrar la expansión comercial del continente. Eso sí que no lo podemos hacer.
Los proteccionismos, mira cómo han acabado siempre, no podremos que acaban siempre muy mal, muy mal, muy mal. No entraremos en detalles.
Exacto.
Lo tenemos.
Y como bien, bien dices, para terminar de contestarte a tu pregunta, pues como bien dices, sí que es una oportunidad para puertos que ahora mismo tienen un tráfico más reducido.
Correcto.
Lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias por atendernos esta tarde. Ha sido muy interesante.
Pues muchas gracias a ustedes también por permitir que participe en el programa y a su disposición.
I moltes gràcies una setmana més a tu, Anna. Ens retrobem la setmana que ve.
Sí, doncs moltíssimes gràcies, Marina, oients, i José Rafael, muchas gracias, y creo que nos emplazamos a una próxima convocatoria bien reciente con tu visión tan experta.
Será un placer poder participar. Muchas gracias a ustedes y a los oyentes.
Gracias, muchas gracias, muchas gracias.
Hasta pronto.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Continuem parlant de mar, però ara canviem de tema, deixem l'economia i hem d'explicar que ja han començat les obres d'allò que ha de ser el camí de ronda entre la platja Rabassada de Tarragona i la platja Sabinosa, també de la ciutat. Un camí que ha aixecat polèmica des del principi i on Sos Costa ja ha estat al damunt. En parlem amb un dels seus portaveus, el Lluís. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Ara podem dir que després de temps i després d'anunciar-ho i després de modificar-ho i tornar-ho a anunciar i tornar-ho a modificar i per tots els estadis que ha passat aquest projecte, ja s'hi comencen les obres.
Sí, sí, van començar oficialment dilluns i dimecres va venir el secretari d'Estat de Costes des de Madrid i es va reunir doncs, per fer la inauguració de les a l'inici d'obres doncs, amb representants de la Diputació de Tarragona i de l'Ajuntament de Tarragona. En aquest cas, el senyor alcalde, que a part de ser alcalde de Tarragona, és vicepresident de la Diputació. I van fer els honors a l'inici de les obres.
Per situar-ho, n'hem parlat ja en alguna ocasió, però per si algú va una miqueta perdut, és un camí que ha de portar des de la platja Rabassada de Tarragona fins a la platja Sabinosa i on actualment antic preventori, un edifici que està abandonat, podríem dir-ho pràcticament des de fa molts anys, i hi ha diferents tanques que l'envolten.
Correcte. Ho has dit molt bé. Va estar abandonat a l'any 67, estàvem en plena, encara no, als finals de la dictadura franquista, i com dius tu, va funcionar com un preventori de malalts de tuberculosi fins a aquesta època, i als anys 70 el van reobrir per aixoplugar els damnificats d'una tempesta virulenta de Santa Tecla, que vivien en xaboles a la llera del Francolí, i els va aixoplugar. Després d'això, ja mai més s'ha utilitzat per cap acte ni social ni ha servit per res més. I llavors la deixadesa de les administracions públiques, perquè no té altre nom que aquesta, doncs ha fet que un edifici que s'hagués pogut mantenir doncs s'anés deteriorant fins a l'estat d'abandonament que té avui en dia.
En aquest sentit, vosaltres el que demanàveu és que en lloc de gastar diners i fer tot un camí, poguessin retirar aquestes tanques i que el camí ja existeix d'alguna manera.
Correcte. Mira, l'adjudicació final d'aquest, o sigui, es parlava inicialment amb IVA inclòs d'un milió d'euros. Al final s'ha adjudicat amb IVA inclòs per 955.000. Bé, una mica menys, perquè sempre hi ha baixes a l'hora de licitar. Llavors, clar, nosaltres el que dèiem era que l'essència del projecte que havia redactat entre Diputació i Costes de l'Estat era fer una nova pista, més que un camí de ronda. Nosaltres creiem que un camí amb menys d'un metre ja és suficient. Clar, aquí estem parlant de 5 metres, per tant, més que un camí és una pista. Ja n'hi ha una dintre de la finca. I nosaltres el que sempre hem argumentat, i al final hem aconseguit, diguéssim, amb dues terceres parts del recorregut, és aprofitar la pista existent. Per tant, no calia fer aquesta inversió tan gran de diners, i aquests diners es poden destinar a altres llocs.
D'alguna manera, una part de les vostres reivindicacions sí que s'han recollit.
S'han recollit després de mobilitzacions, després d'una campanya pedagògica, de seductora, de sentit comú, d'estalvi i sobretot de protecció dels ecosistemes naturals, perquè no ens oblidem que el projecte inicial de Diputació Tarragona i de Costes de l'Estat era passar pel vell mig d'un ecosistema litoral que tenim un endemisme que es diu Limonium giberti i que se'l carregava tot. Per tant, doncs, això era una vulnerabilitat d'una espècie que està catalogada com a vulnerable dintre del catàleg d'espècies amenaçades i protegides de la Generalitat de Catalunya. Per tant, no entenem aquestes incongruències i aquest no compliment de la normativa vigent.
Està garantit, llavors, això, el que ara comentaves, la supervivència d'aquesta espècie?
A part de la supervivència d'aquesta espècie, estem contents perquè, ja he dit, no? Dos terceres parts. Dividim la finca en tres parts. Que li direm ponent, centre i llevant. La part de ponent és la part que toca a la platja de la Rabassada i allà tenim una duna fòssil, un substracte sorrenc, on tenim espècies de duna i redaduna. Aquesta part se salva totalment i aquí sí que ens han fet cas perquè anirà la pista per allà la pista existent, que si ara al final s'ha reduït a 4,4, doncs si la pista té entre 3 i 4,4 metres. Per tant, tota aquesta part l'hem salvada i ens han fet cas i per tant passen doncs, per aquesta pista interior que hi ha una pineda molt bonica. Llavors, quan aquesta pista arriba a la part central, que digués, li diríem el roquissar o els penya-segats, nosaltres dèiem, llavors què fa la pista? Entra per dintre dels edificis. Aquí ens van dir que entrar dintre dels edificis que no volien. Doncs bé, aquí sí que fan un tram nou, però el fan a tocar dels últims edificis i, per tant, s'allunyen del penya-segat on viu el limònium. Per tant, aquí també es salva, no? Serien les dues terceres parts. Però la tercera part, que seria la part de llevant que toca la platja de la Sabinosa, aquí no ens fan cas i es fiquen al vell mig d'un ecosistema que és una màquia litoral, que bàsicament té margalló com a espècie més emblemàtica. Aquí vam tenir una reunió amb el senyor alcalde, allà a la sala dels tarragonins i tarragonines il·lustres, li van traslladar doncs, aquest malestar nostre o aquesta no conformitat de que allà no seguia el traçat existent. Ens van dir des de l'Ajuntament que ho traslladarien a Costes i no hem tingut el retorn respecte a les nostres demandes. I hem vist doncs, com aquesta setmana pels mitjans de comunicació el traçat, tercera part, diguéssim, que toca llevant, no va pel lloc que nosaltres havíem dit.
En aquest sentit, com valoreu que finalment es facin aquestes obres i que d'alguna manera també us hagin recollit alguna part de les vostres reivindicacions i al final també deixaran que es passi per un tros d'aquest preventori de la Sabinosa?
És un sentiment agradolç, dolç, perquè, ostres, que Costes i Diputació Tarragona i Ajuntament rectifiquin d'un projecte que ja estava aprovat, licitat i adjudicat, i amb un inici d'obres que, si ens en recordem, havien de ser a començaments de gener, doncs hem aconseguit que la societat civil, mobilitzada, argumentant-ho i posant sentit comú, ens facin cas. Ens dol que s'arribi en aquesta situació perquè clar, no s'hauria d'haver arribat, perquè hem tingut taules de reunió i han fet moltes propostes. Agra perquè no han tingut el 100% en consideració totes les nostres demandes. Però, tot i així, s'allibera molt espai que d'altra manera no s'hagués alliberat i hagués quedat dintre, diguéssim, d'una tanca en la qual ja que hi ha hagut la susceptibilitat de poder incrementar l'edificabilitat existent.
Ja per acabar, i de forma molt ràpida, ho has dit, les obres havien de començar al gener, començaran ara, han començat ara, al maig s'allargaran tot l'estiu, coincideix en plena temporada de platges, per dir-ho d'alguna manera.
Correcte. Bé, aquí el que pot afectar és els banyistes de les dues platges, també pot afectar, no, recordem-nos que la tortuga babaua ens ha visitat en els darrers estius, i bé, considerem que no és una època ajustada per fer les obres, però bé, al final, si no, s'hagués endarrerit molt perquè haguessin hagut de començar el gener.
Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Lluís, un altre cop per atendre'ns a Arran de Mar. Seguirem pendents de tot aquest projecte i de com avancen aquestes obres.
Moltes gràcies a vosaltres per visibilitzar-nos i donar-nos veu.
Deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'ull.
I així arribem al final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de 5 minutets i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up. Find out what I made up. The nights I stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line. Lose every sense of time. Take it all in and wake up, that's my part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da-da-dum-da-dum-dum-dum. Da-dum-da-dum-dum. Da-da-dum-da-dum-dum-dum. Da-dum-dum-dum. Da-dum-dum. Over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout. And it gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 5. Notícies. L'Escala registra l'abril més càlid de tots els temps. S'han superat